Notícies Vespre. Karen Madrid.
238. Aquestes són les denúncies per pisos ocupats a Sabadell que han arribat als Mossos durant el 2021. Amb aquesta xifra es converteix en la quarta ciutat catalana amb més demandes d'aquest tipus. Tot i això, suposa una reducció del 14% respecte al 2019, abans de la pandèmia. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ja admetia fa uns mesos que aquesta problemàtica preocupa tant a la ciutat com als municipis que integren l'arc metropolità.
Sembla que hi hagi un cert tabú en parlar d'ocupacions. Sembla que ningú en vulgui parlar i sembla que les haguem fins a cert punt fins i tot blanquejat, aquestes ocupacions. No? I per tant, que sembla que hi haguem assumit doncs, que les ocupacions formen part del dia a dia i de la realitat dels nostres municipis. I el que avui volem dir doncs, de forma molt clara i molt taxativa és que diem prou a les ocupacions en els nostres municipis.
En primera posició del rànquing de denúncies per ocupació d'habitatges s'hi troba Barcelona, seguida per Badalona i Mataró. La Unió Ciclista Sabadell qualifica de paper mullat el nou sistema de senyalització anunciat avui pel Servei Català de Trànsit per millorar la seguretat dels ciclistes. L'entitat alerta que l'accident que va costar la vida ahir dos ciclistes a Castellbisbal no és un fet aïllat i cal emprendre mesures definitives per reduir els accidents. I en esports, Alberto Fernández és el nou fitxatge del Sabadell. El murcià de 23 anys jugarà un paper ofensiu en l'equip de Gabri García. El club arlequinat, però, preveu l'arribada de 4 jugadors més en els pròxims dies. Aquestes i altres notícies les repassarem en els pròxims minuts amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell. Els serveis.
Ara mateix trobem una situació bastant tranquil·la a la xarxa viària catalana, també la més propera a Sabadell. Només trobem un punt conflictiu, que és la C33, al seu pas per Montcada, on trobem 2 quilòmetres de retencions. Arranca ja un carril tallat per avaria.
El temps.
Ara mateix tenim 27 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen estables respecte a divendres passat. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Jordi Cruz. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Avui el temps més assolellat el tindrem a les comarques de Ponent i també a les Terres de l'Ebre. Aquí la temperatura en alguns llocs pot fregar els 35 graus. A la resta de Catalunya, en canvi, la temperatura en general quedarà al voltant dels 30 graus o fins i tot per sota, però la sensació de xafogor serà força marcada. A més, hi haurà alguns núvols amb el creixement de nuvolades que aquesta tarda podrien deixar algun ruixat a les comarques del quadrant nord-est, sobretot a les de l'interior, també cap al Prepirineu, sobretot a la Solsonès i al Berguedà, també al nord del Bages podria haver-hi algun ruixat. Aquestes precipitacions seran d'intensitat entre feble i moderada i bufarà una mica de tramuntana al nord de l'Alt Empordà. Demà un temps en conjunt assolellat al centre de la jornada, si bé al matí hi haurà alguns núvols a punts del litoral i del prelitoral, també alguna boirina cap a la depressió central i a la tarda és possible algun ruixat aïllat cap al sector més oriental del Pirineu i del Prepirineu. Demà la temperatura màxima serà una miqueta més alta. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Sabadell és una de les ciutats catalanes on més es denuncien les ocupacions d'habitatges. El 2021 es va tancar amb 238 demandes per aquest delicte, només per darrere de Barcelona amb 1.252, Badalona amb 577 i Mataró amb 254. Tot i aquesta posició en el rànquing, les xifres sabadellenques són un 14% inferiors a les registrades abans de la pandèmia. Concretament, el 2019 es denunciaven 277 ocupacions d'habitatges a la ciutat. Per contra, el 2020 van ser inferiors, 223, malgrat que el conjunt de Catalunya es registrava un repunt d'aquests delictes. Des del govern municipal s'han posicionat clarament en contra de les ocupacions d'habitatges conflictives. El mes de juny passat, per exemple, van presentar una moció al ple per lluitar contra aquesta problemàtica, un debat que va dividir les formacions i que va encendre la polèmica. Eloi Cortés la defensava així.
Som la primera porta, tant pel veí que no té habitatge, tant pel veí que té una manca de recursos, com pel veí que veu que no pot dormir o que està amenaçat per un ocupa conflictiu. I per tant, el que fem amb aquesta moció és fer una crida a les administracions superiors, tant la Generalitat de Catalunya com el Govern d'Espanya, com el Poder Judicial, com els poders legislatius i també els grans tenidors, perquè assumeixin la seva responsabilitat a l'hora d'abordar aquesta problemàtica que els ajuntaments fa anys que hi donem resposta, encara que no tingueu ni suficients recursos ni tinguem totes les competències.
D'altra banda, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, com a presidenta de l'Associació de Municipis de l'Arc Metropolità, va denunciar el mes d'abril passat l'impacte de les ocupacions conflictives i va demanar accions legals per poder-hi actuar en contra.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Després de la versió reduïda de l'any passat i de la supressió el 2020 per la pandèmia, en pocs dies Sabadell tornarà a gaudir de la Festa Major en tota la seva esplendor. Per això el Servei de Transport Públic es reforça les nits de la celebració per evitar l'ús del vehicle privat per moure's dins de la ciutat o bé per arribar-hi. Jesús Rodríguez, tinent d'alcaldessa i també regidor de Mobilitat, Trànsit i Transport, fa aquesta recomanació.
Que ja que tenim un servei extra a la ciutat de Sabadell és perquè la gent pugui gaudir d'aquest servei i deixi el cotxe a casa.
Com s'ampliarà el servei? Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Els canvis es notaran sobretot durant les nits. La TUS habilitarà un servei de bus nit gratuït des de dijous 1 de setembre i fins dilluns dia 5 amb les línies N1, que connectarà la ciutat de nord a sud, i la N4, que cobrirà l'itinerari d'est a oest. Funcionaran de forma gratuïta i ininterrompuda. Així mateix, hi haurà un servei nocturn dels ferrocarrils de la Generalitat amb un tren que dura els mateixos dies, que funcionaran en els dos sentits de la marxa. També hi haurà les línies interurbanes N61, N64 i N65 en funcionament durant les nits, així com la B1 i la B2. En horari diurn, el tinent d'alcaldessa Rodríguez ha confirmat que s'habilitarà un bus llançadora gratuït fins a Can Rull.
També farem un autobús llançadora i gratuït, que aquest serà des del centre fins al Parc Catalunya, i la voluntat és tenir més serveis al costat de tothom i que puguin desplaçar-se fins al Parc Catalunya per poder gaudir també de totes les activitats que es posen dintre de Festa Major allà.
Aquest bus llançadora funcionarà al matí entre 3:15 i 3:15 i de 3:45 de la tarda a 9:15 del vespre. D'altra banda, per garantir la màxima seguretat dels usuaris del bus nit, es mantindrà vigent el servei de parada intermitja perquè els viatgers puguin baixar del bus el més a prop possible de la seva destinació.
Els Mossos d'Esquadra han detingut l'autor de l'atropellament mortal a dos ciclistes a Castellbisbal, al Vallès Occidental. La detenció ha tingut lloc aquest diumenge a la nit a Martorell i es tractaria d'un veí de la localitat de 41 anys. A hores d'ara, dos dels ciclistes ferits a l'accident encara continuen ingressats a l'Hospital de Bellvitge. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Els fets van passar el diumenge al matí a la carretera de Castellbisbal, quan un vehicle va envair el carril contrari embestint un grup de 8 ciclistes. L'autor de l'atropellament va fugir ràpidament del lloc dels fets. Precisament el president del Club Ciclista Rubí, Pedro Cancio, ha denunciat en una entrevista a RAC1 que el conductor no va frenar en atropellar els ciclistes, sinó que va accelerar.
Aquest cotxe no podem definir el que va passar ahir com un accident, perquè un accident és una cosa que passa sense voler-ho fer. Però és que aquest cotxe, quan va topar, encara va trepitjar l'accelerador i ni va frenar ni res. Va trepitjar l'accelerador per fugir.
Dels ciclistes involucrats en l'accident, un home de 72 anys va morir a l'instant, mentre que un altre, un home de 67, va morir a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, on hi va ingressat en estat crític. Altres dos ciclistes van quedar ferits i a hores d'ara encara es troben ingressats a l'Hospital de Bellvitge. Pel que fa a l'autor de l'atropellament, els Mossos han detingut aquesta nit passada un home de 41 anys de Martorell com a presumpte autor. Els Mossos també compten amb el testimoni de dos dels ciclistes del propi grup, així com també de la dona del detingut.
I precisament el Servei Català de Trànsit ha anunciat que impulsarà un nou sistema de senyals de velocitat variable per millorar la seguretat dels ciclistes. L'objectiu és que s'instal·li en aquelles vies on hi ha una barreja de trànsit i que puguin generar inseguretat als col·lectius més vulnerables.
Una llei, però, que des de la Unió Ciclista de Sabadell veuen com a paper mullat. Ho explica Miquel Borràs, president de l'entitat.
Intentar fer algunes coses de tots els que hi ha, que volien dir allò, que clarament diem els que manen, pues que puguin fer coses, no? Però no ho sé. Jo amb això estic bastant desanimat de que hem de patir aquestes conseqüències i que no arribem a trobar-hi solucions.
El president de la Unió Ciclista afirma que hi ha alguns punts conflictius a la comarca. Borràs ha explicat que carreteres per on hi circulen molts cotxes són els indrets més perillosos per on poden circular els ciclistes de la comarca.
Les carreteres que van, diguéssim, d'aquí de Sabadell en avall, pues, cap a Sant Cugat i cap a precisament Rubí, Castellbí, tot això, aquests llocs, són conflictius perquè hi ha molt de trànsit, hi ha molt cotxe i bueno, pues les carreteres són les que són i no s'hi ha fet pràcticament res més, si s'han asfaltat, però bueno.
Des de la Unió també reclamen que les institucions facin lleis amb sentit i que s'inverteixi molt més en la conscienciació entre els conductors.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.
En Cultura resol el paper d'Armand Obiols sobre la producció literària de Mercè Rodoreda. El sabadellenc actuava com a corrector d'estil i no pas com a mentor, com s'ha apuntat en alguns debats en el passat. La solució l'ha portat la investigació Afinar l'estil d'Eva Comas Arnal, on es mostra la contribució d'Obiols a les reescripcions de la novel·la La mort i la primavera de l'autora barcelonina. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Obiols intervé després de la tercera reescriptura, de la manera que s'observa els 81 passatges comentats al llarg dels 14 primers capítols de l'obra. El gruix dels comentaris els va fer entre novembre del 1961 i tot el 1962. Com es recorda que s'havia arribat a apuntar que era ell qui escrivia les seves obres?
Hi ha hagut al llarg dels anys una controvèrsia molt estesa sobre quin era el paper d'Obiols en l'obra de Rodoreda, no? Fins i tot les males llengües havien arribat a dir que si escrivia les obres ell, que és una cosa descartada absolutament acadèmicament, no? Però el que sí que és veritat és que era el seu primer lector i que se l'escoltava. I se l'escoltava, jo he pogut constatar en aquesta investigació, amb moltíssima atenció.
La controvèrsia comença quan Rodoreda es fa famosa i pren força als anys 80. Com es ho atribueix al masclisme de la societat?
Ho atribueixo clarament a un punt de vista molt masclista. En la catalanitat encara hi ha, o hi havia en aquelles èpoques, als anys 80 i 90, la visió, no, de que el gran escriptor és un home, no? I de fet, contra Rodoreda hi ha molt de masclisme. Per què? Doncs perquè, per exemple, et surt un Terenci Moix fent unes declaracions en públic a la televisió pública dient que què n'hem de fer de l'obra més representativa de la literatura catalana que té com a protagonista una bleda, no? Que és la Colometa.
A banda d'això, la investigadora reclama una biografia sobre Armand Obiols per desbrossar les seves llums i ombres.
Com a país i com a literatura en català també ens mereixem i crec que hi hauria de ser ja una biografia profunda i ben feta sobre el personatge. Perquè sí que és veritat que des de fa 5 anys s'han publicat coses que expliquen, no?, que certament Obiols va estar en un camp de treball a França, no?, però caldria tot això posar-hi precisament les seves ombres i les seves clarors.
Com es anima a fer-ho a l'entorn de la Fundació La Mirada?
A més de ser parella sentimental, tots dos eren grans amants de l'estil com a marca de qualitat literària.
Precisament Obiols creu que els pitjors enemics de l'estil són la pressa i el neguit, cosa que critica la majoria d'escriptors catalans. Considerava que no destinen temps a revisar. En una carta sosté que l'estil salva les obres per sempre i a la investigació es pot comprovar com Obiols li fa un calendari de reescriptura per 2 mesos. El ritme idoni és de no més d'una pàgina refeta al dia. El sabadellenc que havia comentat també El carrer de les Camèlies i Mirall trencat, que n'hi hagi constància escrita. Ara bé, com es diu que en cap cas se'l pot considerar mentor, perquè no té una producció exemplar.
Mentor no faria servir mai en cap cas aquesta expressió, perquè un mentor és aquell qui dona exemple. I precisament Obiols sí que té obra abans de la guerra, però és que després de la guerra, tret d'algunes poesies,
i algunes cartes fa poca cosa, no?
Obiols demanava que el que s'explicava fos imaginable, òptic, i també que tingués coherència interna. Amb els canvis més elaborats, guanyava intensitat. L'anima a refer sent exigent amb un material que ja d'entrada era magnífic. A Obiols no li agrada que soni literari, per això l'insta a evitar comparacions amb com, enumeracions llargues, repeticions marcades i paraules poc habituals. En canvi, recomana les elisions. També vol un text intens, però sense ser exagerat. Ara bé, això no vol dir que Rodoreda li fes sempre cas.
Habitualment s'escoltava allò que li deia l'Obiols i ella reelaborava allò que li deia i ho reelaborava molt a fons. Però hi ha vegades, en algunes ocasions, que Obiols li diu, treu això. Ara recordo l'expressió homes sense cara, que és una expressió que és molt important a La mort i la primavera, i ella no la treu, aquesta expressió, i la deixa allà tan igual que l'havia escrit el primer cop, no?
Obiols la va voler convèncer que seria superior a La plaça del diamant. La novel·la, tot i publicada, és inacabada. Al treball s'hi pot veure com s'apliquen 7 tècniques d'escriptura. Treballar sense pressa i amb ambició literària, evitar la retòrica i aconseguir una expressió natural, els detalls vius, lluny de l'abstracció, suprimir els elements sobrers, la poesia implícita, l'estructura circular i també la intensitat, sense un toc exagerat.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell. El teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre. Fora de Sabadell i la comarca.
El govern espanyol declararà zona catastròfica a tots els territoris que hagin patit grans incendis el 2022. La mesura s'aprovarà demà al Consell de Ministres després de comprovar que l'impacte del foc ha crescut respecte a l'any passat. Així ho ha destacat el president de l'executiu, Pedro Sánchez.
El año pasado, los grandes incendios devastaron en torno a unas 51.000 hectáreas. En lo que llevamos de año, son más de 223.000 hectàrees les que llevamos calcinades en tot el país com a conseqüència d'aquests grans incendis.
Sánchez assenyala que aquest és l'estiu més càlid des que existeixen dades fiables. La demanda elèctrica s'ha reduït un 9,5% a l'estat espanyol en la segona setmana d'aplicació del decret d'estalvi energètic. Segons el Ministeri de Transició, l'estalvi s'ha duplicat d'una setmana per l'altra, un fet que atribueixen a una major conscienciació i a una millor aplicació de les mesures. La consellera de la presidència, Laura Vilagrà, descarta pactar una nova presidència del Parlament amb cap altre grup que no sigui Junts per Catalunya. Per Vilagrà, l'actual situació d'interinitat no té sentit. Insisteix que no afavoreix en res la institució. Per això ha apel·lat a Junts a canviar de posició i permetre el canvi el més aviat possible. I un últim apunt, la nova jornada de vaga dels tripulants de cabina de Ryanair ha provocat 4 vols cancel·lats i 17 retards a l'aeroport del Prat. En concret, s'han suspès els vols de primera hora d'anada i tornada a Milà i a Roma. Pel que fa als retards a l'aeroport barceloní, 8 han estat en les sortides i 9 a les arribades.
Esports.
El Sabadell ha tancat avui la incorporació d'Alberto Fernández, una nova peça ofensiva per la pissarra de Gabri Garcia. Quin perfil de jugador és el murcià i què li queda al conjunt arlequinat per incorporar en els últims dies de mercat? Adrià Royo, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Responent a la primera pregunta, el de Moratalla és un jugador menut, no arriba al 1,70 m, de 23 anys i que es caracteritza per ser vertical, desbordar i tenir velocitat. Suma gairebé un centenar de partits entre segona A, on va disputar-ne 7 amb el Fuenlabrada, i segona B amb el Real Madrid Castilla i l'UCAM Murcia. A l'equip universitari murcià s'hi ha estat les dues últimes campanyes, amb un playoff i un descens. El Sabadell ja s'havia interessat en Alberto Fernández al mercat d'hivern, a les hores va seguir a la disciplina catòlica. Ara arriba per ser el jugador de banda que dissabte trobava a faltar Gabri Garcia.
Estem buscant aquest jugador també que ens pugui fer jugar en comptes d'encarrilers, que són els que ocupen aquestes posicions obertes, que siguin extrems purs, que tinguin més 1 contra 1.
No serà l'únic atacant, això sí, que arribarà la nova creu alta en els últims dies de la finestra d'estiu. La direcció esportiva té previst incorporar fins a 4 jugadors més, un de sènior i 3 sub-23. Un d'ells serà davanter. Interessa, per exemple, Pau Víctor, del Girona B. També han sonat altres noms en d'altres posicions, això sí, com Eric Montes, de l'Albacete, o Montjunell, del Girona. Tots ells arribarien en condició de cedits. Recordem, el mercat es tanca l'últim dia d'agost.
A tot això, hores d'ara, la plantilla arlequinada s'entrena a Olímpia preparant el debut a la Lliga.
Serà dissabte a 2:15 de la nit a la nova Creu Alta contra la Morevieta, des de mitja hora abans a Ràdio Sabadell. L'últim test, l'empat a 1 a la presentació contra l'Europa, ha deixat un mal regust, però Gabri està convençut que arribaran a punt a la primera jornada de Lliga.
De dimarts tenia una idea, potser molt optimista, i potser avui no és tant, no? Llavors, clar, el que sí que sé és bueno, que al final estem treballant bé, estem intentant fer les coses bé i no estic preocupat. Jo crec que ara farem una setmana ja normal, la pretemporada d'alguna manera la càrrega d'entrenaments acaba i crec que arribarem bé.
L'única baixa confirmada és la de Moja Keita, el porter Sergi Puig és dubte ara mateix. Altimira, Gualda, Guillem Molina i Adán, que arrossegaven molèsties la setmana passada, ja van tenir minuts en l'últim amistós de pretemporada.
Avui dilluns és dia d'inici de pretemporada també per diferents equips sabadellencs com el filial del Centre d'Esports, el Sabadell Nord o el Tibidabo. A més, l'Oar Gràcia masculí trepitja per primera vegada el nou parquet del seu pavelló. Demà el tastarà l'equip femení que acaba d'arribar de Bilbao, on ha fet una estada de pretemporada. L'equip gracienc ha disputat a Terres Vizcaïnes 3 partits, la derrota contra el Zuazo i les victòries davant del Cucullaga i el Sant Adrián. Carol Carmona, l'entrenadora del sènior femení de l'Oar, es mostra satisfeta.
No deixa de ser 24 hores, en tots els aspectes et coneixes millor i més amb les jugadores, parles de moltíssimes coses a nivell personal i a nivell esportiu, i això és el que fa que siguem una pinya, i al final és el que he vist, que les jugadores, tant les noves com les que ja estaven l'any passat, han fet molt bona pinya, com et dic, i estic molt contenta, i elles també m'ho han manifestat així.
Dissabte, l'equip verd i blanc rebrà a casa el Sant Quirze de superior categoria a les semifinals de la Supercopa Catalana, tot en un Oar que avui mateix estrena parquet al seu pavelló, com dèiem. El Natació Sabadell disputarà la Champions de waterpolo masculí. El club ha acceptat la invitació rebuda per l'Alen per competir a la màxima competició continental. Així, l'equip de Quim Colet s'estalviarà la fase prèvia beneficiant-se de la renúncia de l'Esteau a Bucarest. La despesa extra implica duplicar el que estava pressupostat, però el president Claudi Martí ha explicat que no li costarà un euro més al soci.
Hem dit que nosaltres ho faríem d'una forma coherent, consensuada, i realment ho hem pogut fer doncs, perquè les ajudes de les administracions, els patrocinadors, doncs, han estat a l'alçada del que esperàvem, i això ens ha permès doncs, accedir a aquesta lligueta de forma directa sense tenir que incorren més costos, diguem, a costa del club, de l'entitat i dels seus socis.
Esportivament, el president també ha dit que jugar la lligueta de la Champions obligarà la plantilla a fer un salt més després del títol de l'Alen Eurocup de l'any passat. I un últim apunt, David de la Cruz reprendrà demà la Vuelta després del dia de trasllat d'avui. La primera jornada de descans per als ciclistes ha arribat després de 3 dies de competició als Països Baixos. Ahir, per exemple, segona victòria seguida de Sam Bennett, i canvien el lideratge a l'italià Eduardo Affini, és qui encapçala ara la general. De la Cruz és el lloc 63 a 46 segons del primer classificat. Demà l'etapa, la primera a Espanya, tindrà 152 quilòmetres entre Vitòria i La Guàrdia. Posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dilluns 22 d'agost. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies demà a partir de les 10 amb els butlletins horaris. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.